Entre vins i fogons, amb Patrícia València.
Bon dia, passen 7 minuts de les 11 del matí i nosaltres ja estem aquí, a punt, per començar l'Entre vins i fogons aquí a l'Espluga FM Ràdio. Avui estrenem un mes nou i el fred ja el tenim aquí. Comencem! A l'Entre vins i fogons d'aquest 2 de desembre començarem a parlar dels àpats calents, d'aquests que tenen tant èxit en aquest moment quan arriba el fred. Però abans el que volem fer és parlar d'un producte de temporada, d'un producte que tenim molt associat a casa nostra, l'oli d'oliva. Que ens acompanyeu. A l'Entre vins i fogons parlem de vins, de receptes, aliments i consells a la cuina. A Catalunya, la gent de l'oliva sempre ha procurat fer productes de qualitat, tot i que hi ha hagut èpoques millors i d'altres de pitjors. Ara, però, sembla que la tendència va cap amunt. En els darrers anys, i després de dècades de consum d'olis de menys valor, el verge extra s'ha valorat entre consumidors domèstics i cuiners professionals. El cas és que tenir un oli excepcional a taula està esdevenint una peça important del gran moment gastronòmic que viu el país o la cuina en general. A poc es comença a valorar doncs, aquesta qualitat, aquesta gran qualitat que té l'oli d'oliva. Tot i que a Catalunya s'obtenen qualitats que poden competir amb altres zones productores de prestigi, com Andalusia o Itàlia, els catalans encara valorem poc l'oli autòcton. El tenim com un producte doncs, més aviat estandarditzat, no? que ja estem acostumats a tenir-lo entre nosaltres. L'oli, com el feu anar vosaltres a la cuina? El mengeu en cru o el feu servir cuinat? El cas és que sigui verd o sigui dolç, sobre l'oli verge extra hi ha com una llegenda que diu que sempre s'ha de fer servir en cru. Com si, no ho sé, com si fos massa bo fer-lo servir cuinant o malgastar-lo cuinant. La veritat és que tenim clar que no, que aquest oli, tant per raons tècniques i de salut, es degrada menys a alta temperatura i per raons culinàries, els matisos que ens aporta en aromes i sabors, sabem que és un oli excel·lent. Quines categories tenim d'aquest oli d'oliva? Doncs l'oli d'oliva verge extra s'elabora amb els millors fruits i al molí, només es fan servir procediments mecànics, que són els que garanteixen un aroma i un sabor excepcionals. Tenim diferents categories, en tot, més o menys són tres, les que diria un tècnic no? o una persona especialitzada, són tres categories d'aquest oli d'oliva. Aquest que dèiem, l'oli d'oliva verge, que és igual que aquest anterior, aquest oli d'oliva verge extra, que es fa igual, però el sabor i l'aroma ja no són tan extraordinaris. I per l'última categoria és l'oli d'oliva, el que es diu així simplement, tal qual, que és la més fàcil de trobar als supermercats i és també la més venuda. Després de refinar els olis de menys qualitat en processos químics, que els hi treuen doncs, els efectes i també els hi treuen moltes virtuts que té aquest producte, es barregen amb una mica d'oli d'aquest verge, que sigui extra o no, i així els hi dona una mica de color i de sabor. Aquí al país tenim 5 denominacions d'origen protegides d'aquest or líquid, d'aquest elixir, no? La denominació d'origen protegida a les Garrigues, que és la pionera que es va crear a l'any 77. Només es fan olis amb barbaquina, amb oli barbaquina, originària de la terra, com no ha de ser d'altre, i són frescos, densos i amb un cos i d'aroma molt afruitada. Al principi de temporada té un gust amarg i una mica picant al final, i cap al final de la temporada un gust més dolç i més suau. La nostra, la denominació d'origen protegida Siurana, que data de l'any 79 i s'obté doncs, aquí, no? El Tarragonès, el Priorat, la Ribera d'Ebre, Baix Camp, el Camp, Baix Penedès i això, la Conca de Barberà. L'arbequina hi domina, també hi ha algun altre tipus d'oliva, la rojal i la morruda, que són secundàries. Els olis que se'n extreuen són més afruitats i més equilibrats. El d'inici de temporada és verd i amargant i el posterior és groc i dolcenc. El que és més, l'oliva és més de l'interior, és més afruitat i més intens, i el del litoral és dolç i madur. Pel que fa a una altra de les cinc denominacions d'origen, podríem parlar de la Terra Alta, que neix el 2002 en alguns municipis de la Ribera d'Ebre, i l'oliva que es fa servir és l'empeltre. També hi ha l'arbequina, la morruda i la farga. Els olis que se'n extreuen tenen una intensitat més moderada, són més dolços i fins i tot un pèl astringents. Tenen un aroma d'ametlla i de nou verda. Quan hi ha èpoques de sequera són més amargs i més picants. Pel que fa a les altres dues que queden serien el Baix Ebre i el Montsià i l'Empordà. La primera data del 2003, que inclou la majoria dels municipis del Baix Ebre, i s'hi conreen les olives la morruda, la sevillenca i la farga. Es fan uns olis més, com ho diríem, més intensos, més variats, més aromàtics, d'un sabor més afruitat. I pel que fa a l'Empordà, aquesta denominació d'origen protegida de l'Empordà és originària del 2008 i s'ubica en municipis de l'Alt i el Baix Empordà i en municipis del Gironès i del Pla de l'Estany. Es fa servir la varietat Argudell en petites parts de corivell, verdal i d'altres. Els olis són d'aroma afruitada i intensa i verdosa, i domina aquest toc més picant i amarg sobre el dolç. El cas és que al final són més astringents i si porten l'oliva arbequina són més dolcencs. Si seguim aquí parlant d'olis, d'aquests olis que es fan aquí, no?, a la denominació d'origen siurana, trobem que ara és l'època, no? Vull dir, tots hem anat a collir olives, tots sabem com es collen les olives, però també volem saber quin és aquesta producció que es fa aquí a la Conca. La qualitat d'oli d'enguany es diu que es mantindrà, tot i la sequera, gràcies al bon rendiment d'aquesta oliva. Pel que fa als quilos, potser disminuiran, més aviat prop d'un 20%, i com dèiem, aquesta campanya d'enguany, que s'ha hagut d'avançar pràcticament una setmana o una mica més a causa de les temperatures que vam tenir al principi de la tardor. Com ja sabeu, l'estiu ha estat sec i hi ha hagut alguna afectació en part del territori de la mosca de l'oliva. Tot plegat es tradueix en menys quilos d'olives, més rendiment i un lleuger repunt del preu de l'oli, seguint les darreres tendències dels darrers anys. Com es preveu des de la cooperativa agrícola de la Conca? Preveuen sumar uns 100.000 quilos d'olives. L'any passat es van arribar als 860.000. Com ja explicàvem, això, no? La davallada d'enguany és força generalitzada arreu de Catalunya, però des de la Conca es considera doncs, que la qualitat de l'oli és bona, ja que l'oliva està arribant molt fresca als molins i encara no hi ha hagut cap... Bueno, encara no hi ha hagut. Els últims dies podríem dir que sí, no? Que hi ha hagut aquestes baixes temperatures que potser han malmès una mica més l'oliva. Ara mateix parlem amb Josep Maria Civí, tècnic de la cooperativa agrícola de la Conca, que ens explica doncs, aquesta producció.
Bé, d'aquesta temporada de l'oli avui en volem parlar amb el Josep Maria Civit, que és representant de la cooperativa. En Josep Maria, molt bon dia.
Bones, bon dia.
Estem davant d'una bona temporada d'oli, no? Quina és la previsió?
Bueno, la previsió és que serà una collita una mica més curta que campanyes anteriors, bàsicament degut a la secada, però potser amb uns rendiments superiors als altres campanyes.
Mhm. Llavors, amb rendiments superiors, això vol dir, per qui potser no ho entengui, no? Que en quant a quilos d'olives se n'han fet menys.
Hi haurà menys quilos d'olives, però els litros d'oli aproximadament sortiran els mateixos.
Uh-huh.
Bàsicament és degut a la secada i una mica d'afectació de la mosca, però la qualitat de l'oli és bona.
Aquestes condicions afecten a tothom per igual o al territori a vegades hi ha afectacions desiguals?
No, és bastant homogeni i bueno, és, són afectacions de massa temperatura al setembre i octubre, i això ha provocat que comencéssim a collir el 6 de novembre, que mai havíem començat a collir olives tan d'hora.
Quan es començava normalment una temporada?
Normalment és cap al 12-15 de novembre, i enguany hem començat, això adelantat tot una setmana ben bé.
Abans deies que la qualitat, si més no, serà bona de l'oli d'enguany. Què és el que determina això?
Bueno, el que determina això és la frescor de l'oliva, és a dir, que l'oliva, com més aviat estigui, quan està acollida, el més aviat ràpidament estigui molturada, que és l'oli, que no es deixi l'oliva 2-3 dies acollida a casa, sinó que tal com es cull es porti això provoca que no pugi d'acidès, i mentre no hi hagi unes glaçades molt grans o no afecta a la qualitat de l'oli. Quan hi ha unes glaçades molt grans, llavors l'oli ja no perd qualitat i deix de ser extra verge i passa a tindre altres qualitats que no són tan favorables.
Enguany deies que aquesta producció, aquest oli serà una miqueta més curt, és una collita més curta. No sé si us animeu a quantificar la disminució de quilos.
Bueno, això és que som tot just al començament, però es parla sobre un 20% menys de collita de l'any passat. L'any passat s'hi van fer 860.000 quilos, la cooperativa enguany es preveu sobre els 700.000 quilos d'olives, però bueno, això cap al final ho sabrem.
I això es tradueix al preu final de l'oli?
En teoria el preu es manté bastant, el que passa que sí que repercuteix una mica, perquè el ben i menys repercuteix una mica i segurament pujarà una miqueta el preu de l'oli. Però no va en funció de la nostra collita, sinó va en funció de la collita general a nivell de la DO Siurana, que també més o menys és igual, per això l'afectació és general a tota la DO Siurana.
Clar. Bé, per acabar, ens deies que enguany s'ha començat una miqueta més d'hora, i quan preveieu que acabarà aquesta temporada?
Bueno, segurament s'allargarà fins als vols de Nadal o principis d'any, com cada any, vull dir, perquè sempre no pots obligar la gent que culli d'hora, sinó hi ha gent que s'esperi a collir, que els rendiments siguin més alts, els hi va més bé collir pel pont, passat el pont de la Puríssima, o això suposa que ens allargarem fins als vols de Nadal.
I una pregunta que ara em ve al cap, no sé com és la producció de cada pagès o pagesa de la Conca de Barberà. Són petites collites? Quin és el perfil una miqueta dels productors,
bueno,
locals?
Són petites, són molts productors amb poca producció, pel que a la nostra cooperativa. Altres zones més oleoductes o que produeixen més olives, tipus Garrigues o així, són productors molt més grans. Aquí hi pot haver algú, 4 o 5 socis, que aquí sí que tinguin una collita representativa d'oli o d'olives, que en collin moltes, però en general són molts socis amb una collita que és bàsicament per l'autoservei de casa i algo que quede per vendre.
Molt bé, doncs Josep Maria Civit, moltíssimes gràcies avui per estar aquí a l'Espluga FM Ràdio i per haver explicat una miqueta, doncs, com es preveu aquesta temporada de l'oliva, de l'oli d'enguany. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ara estem entre vins i fogons.
Apanyar i més guanyar fama.
seguim aquí a l'Entre Vins i Fogons d'aquest 2 de desembre. Parlàvem ara amb el president de la cooperativa, amb el tècnic de la cooperativa agrícola de la Conca. Seguim parlant, doncs, això, no?, de la cuina i de l'oli d'oliva. Com dèiem, l'oli d'oliva s'ha convertit en un emblemàtic producte de la nostra cuina. Dóna sabor, dóna aroma i color als aliments, modifica les textures, integra els aliments i personalitza i identifica el gust de cada plat. Com sabeu tots, un filet a la brasa és molt més gustós amb un bon raig d'oli d'oliva i també conserva les propietats dietètiques. Nosaltres parlàvem de fer-lo servir en cru o fer-lo servir cuinat. Us fem algunes propostes perquè puguem utilitzar, doncs, aquest oli, tant sigui ja del primer raig, que per molts és el millor oli que surt, i si no, doncs el que tinguem. Doncs això, l'amaniment com a adob. L'oli d'oliva verge extra ofereix els seus principals encants, això, no?, quan es fa servir en cru, és un estat que desplega totes les seves particularitats sensorials. Sigui per com un amaniment o durant aquella nota tan especial a un altre tipus de postres, no?, com un cremós de xocolata, no té cap rival que li faci ombra. Es pot fer servir, doncs, això, no?, amb marinats i amb adobs, com per exemple el tradicional d'all i bitxo, que és un clàssic que no falla mai. Aquestes tècniques, quan neixen amb la vocació de conservar els aliments durant més temps, perquè s'estuvessin les carns més dures i perquè a vegades s'haurien de rebaixar les olors més fortes. Actualment és una pràctica habitual en un munt de receptes. Si no ho heu fet encara, atreviu-vos i veureu que l'oli és un producte molt senzill i aquest amaniment és, això, no?, molt aromàtic i el resultat és excel·lent. Tampoc no podem deixar de banda les seves propietats com a conservant, ja que durant segles l'oli d'oliva verge extra es feia servir, doncs, com a conservant natural d'alguns aliments frescos, com dèiem, com la carn, el peix, el formatge o la verdura. Té un poder que protegeix els productes del deteriorament, que els produeixen els agents externs. És perfecte per preparar unes conserves de verdures. Hi ha gent que el formatge el talla tot a trossets ben petits o amb una mida justa i l'afegeix en un pot amb oli aromatitzat, o d'altra manera també es poden fer servir per mantenir aquests tomàquets secs, un altre producte de l'estiu que a vegades el volem conservar i potser no se'ns acaben les tècniques, no? Doncs això, secar aquests tomàquets i guardar-los amb oli. Es poden fer infinitats de receptes, des d'una coca amb aquests tomàquets secs, pizzes, afegir-ho amb un plat de pasta. Tots són tècniques i receptes perquè pugueu fer servir els productes que ens dona la terra. També podem fer un oli amb herbes fresques que tenim a l'abast, no? No sé, un oli de herbes aromàtiques, com dèiem, pot ser el romaní o pot ser d'altres tipus d'herbes, com l'alfàbrega, per exemple, o no ho sé, o un oli de cítrics. Bé, tots són, com dèiem, receptes i detalls que cadascú el fa servir a casa seva com vol. El cas és que també es pot fer servir en cuit, com ja us explicàvem, si en cru mostrava la seva millor cara amb calent, quan encenem el foc, la versatilitat és excel·lent també. Què passa? Que aquest oli és capaç de suportar altes temperatures sense perdre les propietats ni tampoc descompondre's. Això fa que sigui el millor aliat en tècniques com per fregir, no? També serveix per confitar, sobretot a foc ben lent i amb bastant temps, molt prolongat. També per fer sofregits, per cuinar a foc lent i per saltar, per fer, doncs, això, no?, uns guacs de verdures o altres saltats que en aquest moment, doncs, això, no?, amb bolets o amb espàrrecs, diferents tipus de productes que tenim a la temporada d'enguany. Si en comptes d'encendre els fogons per fregir-lo, el fem servir al forn, l'oli multiplica els seus usos. És un substitut saludable, molt saludable, de la mantega a l'hora de greixar, doncs, els plats, i també és un aliment perfecte per acompanyar els aliments que s'hagin de cuinar amb una calor més seca, com és la del forn. Es poden afegir unes verdures, totes tallades amb juliana o d'altres, o fer a trossets, Es posen al forn, es salpebren i es reguen amb aquest oli d'oliva verge extra. El plaer és extrem. Per altra banda, també hi ha tècniques que es fan servir cada cop més en cuina dolça, en les postres. Té un gran poder emulsionant i, com dèiem, ja pot ser un substitut per d'aquestes mantegues o margarines, no? Es pot fer servir al pa de pessic, es pot fer servir a les galetes, en arròs amb llet, en flam. Tot això, aquest oli d'oliva verge extra el podem afegir doncs, a aquestes preparacions. Per altra banda, com ja hem dit abans, aquest oli també es pot fer servir en vinagretes o per fer un pil-pil d'un bacallà o també en salses. Molta gent prepara les salses a casa, aquesta maionesa o aquest allioli. La textura canvia completament si afegim un oli d'oliva verge extra o si no l'afegim. Per altra banda, també hem de parlar d'aquesta conservació. Com conservem aquest oli d'oliva? A vegades, quan el anem a recollir a la cooperativa o el comprem, pot ser que no el fem servir tot al mateix moment o l'haguem de guardar perquè en tenim més del compte o... Bé, el cas és que l'oli d'oliva és un producte viu. Per tant, les propietats poden anar canviant si no el conservem bé. Quins són els grans enemics de l'oli? Doncs l'aire, la humitat, la llum i la calor. Per tant, s'han de conservar en recipients tancats, perquè si no doncs, es tornaria ranci, i s'hauria de posar doncs, lluny de les olors intenses. Es recomana també que no posem l'oli en recipients de ferro perquè s'oxida, i un dels millors d'aquests recipients en els que podem guardar aquest oli seria de terrissa vidrada per dins o en vidre, també en llaunes netes o en plàstic. Antigament, a les cases de pagès, es guardava l'oli en un trull, és a dir, en un safareig o una pica de pedra tapada perquè així s'acabava resguardant de la calor i de la llum. Més enllà de la cuina, és que l'oli d'oliva és, com ja us hem dit al principi, és un producte que té molts usos. Des del seu descobriment també se'l reconeixia pel conjunt de propietats medicinals. Què passava? Que als metges els hi acabaven posant un nom una mica, no ho sé, no? Bastant peculiar, perquè els metges rebien aquest nom de coneixedor d'olis en una cultura antiga. Sembla mentida, doncs, que haguem perdut aquest tipus d'ús, no? A vegades fem servir productes més químics i quan tenim un producte de la terra que va perfecte per depèn quins mals, no? Com dèiem, doncs, ens podem untar qualsevol part del cos per fer un massatge, ja que aquest oli d'oliva facilita la relaxació dels músculs i dels nervis. Per aquest motiu i per contrarrestar el cansament muscular en general, es pot aplicar una barreja d'olis d'oliva i podem afegir unes flors de camamilla, dos dents d'all i aguardent, i si ho deixem reposar 9 dies i ho conservem en un frascó, quan ho fem servir, ho removem una mica i ens ho podem aplicar per fer això, no? Doncs, per millorar aquest cansament muscular o per relaxar una mica els músculs. En aquest cas també hi ha altres usos, també pel mal de cap. A vegades hi ha gent que té un mal de cap recurrent, que és intens, com una migranya. Doncs si barregem unes flors de camamilla amb mig litre d'oli d'oliva verge, ho acabem macerant al sol durant 15 dies i obtindrem doncs, un ungüent molt eficaç per fer massatges a la nuca i al front. Per què més serveix l'oli? Doncs per fer un bon bàlsam pels ossos. També podem fer un ungüent, no? una barreja amb aquest oli d'oliva i flors de camamilla i ho deixem macerar al sol durant 20 dies i també ens servirà per fer doncs, aquests massatges per millorar doncs, no ho sé, l'artrosis o d'altres mals que puguem tenir. Són remeis populars a vegades, però jo crec que són un bon, com ho diríem, una bona recepta, no?, també per fer servir aquest producte que tenim a taula i també doncs, a casa, no?, que el podem aconseguir fàcilment. Per altra banda, com suposo que molts ja sabeu, un dels usos més populars que se li atribueixen a aquest oli d'oliva és l'eficàcia contra el mal d'orella. Si en algun moment hem patit d'aquest dolor, introduïm un parell de gotes d'oli d'oliva tebi en una orella i ho tapem amb una mica de cotó humitejat, amb el mateix aquest or daurat, i el mal potser no diríem que desapareix, però funciona bastant bé. Si el desconeixíeu, si no el teniu apuntat, anoteu-lo, perquè és un truc que no pot fallar mai.
Un, dos...
És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més.
Entre vins i fogons, tots els dissabtes d'11 a 12 del matí i els dijous de 12 a 1.
Doncs seguim aquí aquest Entre vins i fogons d'aquest dissabte 2 de desembre. Tots ho hem notat, tots ho sabem, que ha arribat el fred i ens sorprenia aquesta feble nevada a la Conca. Ara el que volem fer nosaltres és parlar de receptes calentes, no? Perquè són les millors per combatre el fred. I perquè s'ha instal·lat a casa nostra i crec que no vol marxar a hores d'ara. Parlem de sopes, parlem de coses calentes. Les sopes són nascudes de la cuina d'aprofitament, però en aquest moment, a hores d'ara, les hem anat revaloritzant i acostumen a ser dinars que fan festa, no? Hi ha moltes cases que pels vols de Nadal no hi ha res millor que una bona sopa de galets, no? En aquests dies de fred, doncs és el millor remei. N'hi ha de peix, de carn, de verdures. De fet, hi ha poques preparacions culinàries que resulten tan econòmiques i que donen tan bon resultat com les sopes. Se'n fan a tot arreu, a tot el món. Ja es fan sopes amb diferents tipus d'ingredients. i, com dèiem, també és una fórmula ideal per combatre el fred, però també la gana. Abans, rics i pobres s'emocionaven davant d'un plat d'un bon brou, no? D'un brou consistent. A casa nostra, la més típica i reconeguda és l'escudella, és la més famosa i la que és més demane, que més es demana a les taules catalanes. No és l'única. Com tots sabeu, a la Vall d'Aran s'hi fa o s'elabora la deliciosa olla aranesa, en aquests moments de la neu, que la neu ja és present aquí, dissabte o diumenge no hi pot faltar, doncs això, no? A taula un bon, no ho sé, d'un bon plat d'aquesta olla aranesa o d'aquesta escudella. A la costa s'hi bullen peixets també per elaborar aquests caldos excel·lents de pescadors. D'altres, la sopa de ceba, la sopa de bolets, la de farigola. Bé, la quantitat d'ingredients que s'hi poden afegir és, bueno, extrema. També hi ha, doncs això, no?, una tradició supera que ve de lluny. La sopa fa festa i arreu del territori apareix aquest plat per lluir a la taula. Els brous que fem servir necessiten poca cosa per fer-se, vull dir, amb pocs ingredients es pot fer un bon brou, un brou consistent, i del que hi afegim, doncs, se'n pot aprofitar tot. Per tant, neix de donar cuina d'aprofitament, aquestes sopes neixen d'aquest tipus de cuina, però a part podem aprofitar-ho per fer moltes més receptes. Amb el caldo, doncs, es pot donar sabor als arrossos, als guisats, als estofats o a hores d'ara amb un risotto. En fi, dels ingredients que han posat a bullir també se'n poden fer cremes, croquetes o altres preparacions més selectes com una mousse, no? Com dèiem, les sopes són nutritives, econòmiques i molt, molt, molt aprofitables. De ben segur que moltes persones de les que ens esteu escoltant ja n'esteu preparant a hores d'ara una bona olla.
Això és un conte amb un final feliç. Va de dos joves que no es coneixen però acabaran al llit a la primera nit.
Jo sóc en Jordi.
Jo sóc la Marta.
Quin goig que fa!
I avui sopem junts en un restaurant. Restaurant, 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 restaurant.
Què pensarà si demano cervesa?
Ai, no, que les parelles beuen vi.
Haurà notat aquest perfum que porto.
Oh, i tant, si jo puc ensumar des d'aquí.
Ai, monoquets, ai, monoquets, ai, monoquets. Ai, monoquets, ai, monoquets, ai, monoquets.
Que bona gastar, que bona gastar, que bona gastar. Que bona gastar, que bona gastar, que bona gastar.
Renoi, que bona que està la cambrera.
Ai, noi, concentra't amb el que tenim.
Per internet semblava molt més guapo.
Tampoc no fa pas metre 95.
I anem per feina.
Que se'ns fa tard.
Anem cap a casa.
No cal parlar.
De fons una.
Doncs seguim parlant d'aquestes sopes. El que volem fer ara és parlar-vos dels brous, d'aquesta consistència, no? N'hi ha de diferents tipus, com ja us hem explicat. El primer que us volem proposar és un brou de verdures, és un clàssic que es pot fer aprofitant les verdures que tenim a hores d'ara, aquestes verdures de temporada, que després de fer aquest brou es pot afegir als guisats, com ja hem dit abans, o a les cremes, o fins i tot als arrossos. El que nosaltres us volem proposar és un brou per a 4 persones i us expliquem, doncs, quins ingredients utilitzaríem. I afegiríem 2 pastanagues, un nap, un porro, un tros d'api i un trosset de col. Hi ha inclús qui hi fica ceba, hi ha gent que no n'hi fica, això ja va al gust de cadascú, i una mica de sal. Per preparar-ho, per fer aquest brou de verdures, agafem les verdures, les netegem sota un bon raig d'aigua i les acabem tallant a trossets o a trossos mitjanament grans. Ho posem en una olla al foc amb 2 litres d'aigua freda i ho fem bullir. Després hi afegim les verdures i ho salem. De tant en tant, el que fem és treure l'escuma que sorgeix d'aquest caldo, d'aquest brou, i ho fem coure a foc molt lent durant mitja hora. L'olla, una de les recomanacions que se'n fa és que no ha d'estar tapada del tot. Quan ha passat aquesta mitja hora, el que es fa és passar-ho per un colador, Amb el brou que s'obté, doncs això, no? El podem afegir, com dèiem, a les cremes, als arrossos o en altres preparacions. En les verdures que surten d'aquest, o que hi afegim en aquest brou, el que podem fer són unes cremes o uns purés que també ens acaben traient, no? Que en un sopar no sabem què fer, doncs, com una crema de pastanaga o una crema de verdures que ens anirà bé també en un moment d'aquest de fred, no? En un moment d'hivern. Una altra de les propostes que us volem dir és el brou de carn. El brou de carn és el que demana més temps de cocció, però clar, acaba tenint un sabor més intens. També una recepta per 4 persones. Hi afegiríem uns 200 grams de gallina o de pollastre, 200 grams de pit de vedella, dos ossos també de vedella, un os de pernil i també una mica de verdura, no? Dos pastanagues, un nap, un porro, un tros d'api, un tros de col, i qui vulgui afegir-hi ceba o no hi afegeix ceba i una mica de sal. El que fem o com es fa aquesta recepta, aquest brou de carn? Doncs agafem les verdures, també les netegem i les tallem a trossos i també netegem les carns. Posem els ingredients tots a l'olla amb 2 o 3 litres d'aigua, tot depenent de la quantitat que en vulguem fer, i l'aigua sobretot que sigui freda. Ho salem i ho posem al foc. També de tant en tant farà com una escuma, l'anem traient, i la coem, doncs això, no? A foc molt lent, perquè, com dèiem, és un brou consistent. Ha d'estar al foc durant unes 2 hores, aproximadament. L'olla també es recomana que no s'acabi tapant del tot. Passat aquest temps, el que fem és colar el brou, el reservem fins al moment d'utilitzar-lo i amb això doncs, es poden fer també, es pot afegir en preparacions d'arrossos, però inclús això, no? Una escudella barrejada o una olla aranesa, aquest brou ens hi va de meravella. Per acabar, un brou de peix. Hi ha moltes sopes i moltes salses que es fan amb aquest tipus de brou. També és un caldo, no? Molt bo per fer una bona fideuà. Per 4 persones, quins són els ingredients que fem servir? Doncs 300 grams de peix de roca, també hi afegiríem un cap de rap, o espines o de peixos blancs, això ja, al gust de cadascú. També hi afegiríem algunes verdures, com per exemple podria ser una ceba, una pastanaga, un porro, una branca de julivert, o un quart de got de vi blanc. Bueno, això ho hauríem d'afegir sí o sí, i una mica de pebre i una mica de sal. Com ho preparem, això? Com fem aquest brou de peix? Doncs agafem les verdures, les netegem bé i les tallem a trossos. Posem els ingredients a l'olla amb aproximadament un litre d'aigua freda i ho posem al foc. Quan bulli, el que fem és salar-ho, ho tapem i ho deixem coure durant aproximadament també uns 20 minutets, 25 minuts. Foc molt lent també. Passat aquest temps, el que fem és colar el brou, sobretot tastar-lo i rectificar-lo de sal si cal i reservar-lo fins al moment de fer-lo servir. Afegir-lo, doncs això, amb una bona fideuà, amb un arròs, cadascú el fa servir pel que hagi de preparar en aquell moment. Nosaltres el que volem fer ara és parlar-vos també d'una altra proposta que ha sorgit aquí a l'Espluga de Francolí i ens acomiadarem de vosaltres.
A l'Entre Vins i Fogons parlem de vins, de receptes, aliments i consells a la cuina.
Hi ha trens que marxen d'hora just quan hi ha feines que s'acaben, que no et falli mai la sort. Escriptor de matinada, venedora d'abraçades. No fem sols mai cap viatge, hi ha àvies i nois amb barrets de llana. Que no et falli mai la sort, de cançons de veu escardada. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, xiula, dispara i no em deixis anar. Explica'm com passes els dies quan ho necessitis, tens la meva mà. Crida que vols viure lliure, xiula, dispara i no em deixis anar.
baixa del bus a Caro Creu. I si em preguntes quin camí hem d'agafar, que no ens falli mai la sort. Manobra de veritats, trobador a la deriva. Sigues sempre tu mateix, no et deixis dominar avui de la gàbia. Que no et falli mai la sort, domador de la paraula.
Doncs seguim aquí amb aquest Entre Vins i Fogons, ens queden pocs minuts de programa. Ara el que volem fer, com us hem parlat d'això, no? De l'oli d'oliva, de les sopes, ara us volem fer una proposta gastronòmica que es celebra aquí a l'Espluga. Aquesta ruta es proposa per durant els dies 1, o sigui ahir, 8 i 15 de desembre. La iniciativa porta per títol Anem de tapes, i es durà a terme durant 3 vespres de divendres. Hi ha 3 vespres dels divendres, això, oferint una tapa elaborada per l'ocasió. També s'ofereix un quinto o una copa de vi per 2,50 €. El recorregut gastronòmic començarà al vespre, perquè així també es pot evitar, doncs, no, aquest, com ho diríem, aquest horari de pagament de la zona blava, i la gent considera que és una bona iniciativa, no? Perquè per tal de participar-hi i per tant que la gent vingui, doncs, aquesta iniciativa gastronòmica. En parlem amb el Xavi Sánchez, amb el Cata Oprea, que són els dos impulsors d'aquesta iniciativa que es fa a l'Espluga aquests caps de setmana.
De la iniciativa d'Anem de Tapes, avui en parlem amb dos dels impulsors, el Xavi Sánchez i el Cata Oprea. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Bé, com neix això? Quan sorgeix aquesta iniciativa?
Bueno, mira, el company, el Cat i jo, pues res, volíem fer alguna cosa pel poble per animar una miqueta els divendres per la nit, que els veiem una miqueta fluixos, i res, vam engrescar i hem dit entre tots els bars de la plaça, fer la tapeta i una miqueta de vi i el quintet.
Abans m'explicàveu que fa bastant temps ja que us ronda aquesta idea pel cap.
Hace meses que lo estamos hablando con el Javi, a ver si podemos conseguir de juntar todos los bares, que hace años que no se hace, pues intentar de montar eso. Ahora lo probaremos a ver cómo irá y después, pues bueno, se puede mejorar, hacer cosas. Si no hacemos nosotros cosas, pues no hará nadie nada para nosotros, ¿sabes? Para los bares.
Clar, en aquesta primera edició són 3 dies i sou 8 bars, no?
Sí, correcte.
Llavors, quina ha estat la resposta una miqueta dels altres bars a qui vosaltres els hi heu anat a proposar?
De moment perfecte, tots col·laborar a tope, tots animadets, amb ganes de fer alguna cosa, i engrescadeta la gent, bé. Bé, trobo bastant animadeta la gent, bé, que serà una cosa que anirà bé, positiva.
Clar, són força, però tampoc són tots, a l'Espluga n'hi ha molts, però no sé si segueix alguna lògica del punt on està en el poble o ha estat casualitat, això?
Bueno, ho hem fet una mica per fer treballar la zona d'aquí baix, que està, clar, entre la zona blava i tot, doncs, ho tenim molt parat, clar, aquí és un altre mateix sistema de treballar, i l'any que ve, doncs, per l'estiu, s'oferíem el correr tapes a tot el poble, no? Llavors ja comptaríem amb els bars de dalt, no? De la banda.
De todas maneras se comentó a algún bar, y bueno, hay bares que le interesa hacerlo y hay bares que no. Nosotros lo que intentamos, ahí está, que se apunte todo el mundo, pero bueno, si la gente que no le interesa, pues no se quiere apuntar, pues lo hemos hecho nosotros. Hacemos nosotros de aquí de la plaza un poco de piña y a ver si podemos hacer la gente salir de las casas, que hace mucho frío.
Clar, això serà divendres 1, 8 i 15 de desembre, que és el que posareu sobre la taula.
Bueno, el que volem fer és un montadito bastant elaboradet i cada divendres, pues, canviar una mica el montadito, no? Jo aquesta setmana, pues, tocaré el tema llonganissa del Boquer, no? Que la melissada, tal, cada tocarà un altre i cada un tocarà un tema, no? I cada setmana, pues, la canviarem, la tapeta. Hi haurà 4 o 5 tapes, per variades, que no hi haurà solament una, però 4 o 5 tapetes, i hi haurà el vinet i la cervesa.
Ahí está, pues nada. Esperamos que salga la gente, ¿qué vamos a decir? Nosotros intentar hacer las cosas bien y que vea que los bares de Espluga también se puede hacer cosas, que no solo en Montblanc se puede hacer tapas, que en Espluga también los bares sabemos trabajar.
¿No? Això neix amb la voluntat de no ser només l'experiència d'un sol any.
Sí, no, correcte. Neix amb a veure com va i encara ho de cara a l'estiu ja millor fet i dona una mica de caliu. A Montblanc se fa i va molt maco i amb molt ambient, doncs volem el mateix, no? Ja que aquí d'un guapo hi ha gaire, doncs entre nosaltres aquí baix a veure si ho arrenquem una mica tot.
Molt bé, doncs el Cata Oprea i el Xavi Sánchez, dos dels impulsors responsables del Bar L'Estic i el Bar La Plaça, que aquests tres divendres participareu en l'Anem de Tapes. Moltes gràcies i coneixerem a veure com va aquesta primera experiència.
Vale, gràcies a l'altre i res, que s'animi molt el poble i venga, tots a fer tapes.
Aquí esperamos a todos, a todo el pueblo, que salga, los pequeños, los grandes, los... bueno, todo el mundo. Muchas gracias.
Com dèiem, aquesta proposta que tenim aquí a l'Espluga es va celebrar ahir el primer divendres. Nosaltres el que volem fer és com una taula rodona per donar-li una mica més de força, no?, amb aquesta proposta gastronòmica. Si tot va bé, serà la propera setmana. Ells ja ho deien, aquests organitzadors o participants d'aquesta primera edició de l'Anem de Tapes de l'Espluga, el que volen fer és això, doncs, no sé, donar-li una mica més de vida en aquesta zona i que la gent surti, s'animi i ves que ve de gust, no?, els divendres a la nit sortir, fer unes tapes i gaudir d'aquest caliu del poble, no?, de l'Espluga. Una proposta que neix per primera vegada d'aquests organitzadors que s'han posat d'acord per fer, doncs, diferents opcions per cada un d'aquests tres divendres que es durà a terme aquesta ruta de tapes. Nosaltres, què podem fer ara? Doncs acomiadar-nos de tots vosaltres. Esperem que hagueu gaudit de tots aquests productes que us hem portat avui. Hem parlat de l'oli d'oliva, hem parlat també dels brous, d'aquest brou de Nadal, d'aquesta escudella, també dels brous de peix, dels tipus d'això, no?, clàssics que no poden faltar a la cuina i que, a més, fan festa major, i en aquests àpats que estan a punt d'arribar, que en tenim el Nadal a tocar, doncs ens aniran molt bé per... Són això, no?, propostes per millorar la nostra taula i també perquè els nostres comensals puguin gaudir d'un bon àpat, com ja us hem dit. També hem parlat de trucs, com d'això, no?, de l'oli d'oliva, d'un dels productes que tenim a hores d'ara, que molta gent està collint olives, què se'n pot fer d'aquest oli. Hem parlat d'usos medicinals, també d'altres usos a la cuina, ja siguin en cuina dolça, com en cru, com en cuit. Bé, diferents opcions per millorar o per introduir aquest producte a la nostra cuina, a les nostres cases. Amb nosaltres volem acabar aquí, volem acabar aquest Entre Vins i Fogons d'avui amb una cançó d'Obrim Pas. Hem de donar les gràcies, com hem dit, a tots els col·laboradors. Tenim a la part tècnica el David Soler, també hem parlat amb el Gerard Bosch. Per altra banda, aquests organitzadors d'aquest Anem de Tapes, el Xavi Sánchez i el Cata Oprea, i també el tècnic de la Cooperativa Agrícola de la Conca, en Josep Maria Civit. Amb tot, us agraïm que ens hagueu escoltat i que ens retrobem, doncs, això, la propera setmana amb tots vosaltres. Fins aquí, l'Entre Vins i Fogons. Adeu!
Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio, Entre Vins i Fogons.
La tendresa que ens deixares, amb les coses senzilles, amb la terra en tres dits. Seguiré amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir. Seguiré que desbordaves, amb les paraules vives, amb els somnis humils. Seguirem amb tot allò que construïres, amb les velles banderes d'un país clandestí. Seguirem. Somriure que mai no oblidarem. Camí de la victòria, seguim, seguirem.
estels que encara brillen, amb els records que ens porten amb el cel ple de nit. Seguirem amb l'emoció del primer dia, amb la gent que t'estima, amb l'esforç compartit. Seguirem amb les batalles quotidianes, amb les guerres de sempre, amb l'antic compromís. Seguirem amb tot allò que defensares, amb un somriure als llavis, amb un foc sota el pit. Seguirem. Somriure que mai no oblidarem. Camí de la victòria, seguim, seguirem.
I quan desperta l'alba d'un nou dia i veig aquell sol groc que rega el tros del món on jo visc, sé que encara estàs amb mi, sé que seguiràs així. I amb l'emoció del primer dia, amb un somriure als llavis i amb un foc sota el pit, seguirem cantant cançons per sentir-nos més a prop. I quan em trobo amb la gent,